sembla que sona la flauta. Yeah, yeah.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. Recupera el servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona. Just a partir d'aquesta hora, a les 3 de la tarda, els trens tornen a fer un trajecte que va deixar de funcionar ara fa 5 mesos per les obres que s'han fet al túnel de Roda de Barà. Una recuperació que no serà completa, ja que fins al 25 de maig els trens no s'aturaran a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Precisament, hem sabut que els comitès d'empresa de Renfe i de DIF han convocat 7 dies de vaga al servei ferroviari de tot l'Estat per protestar contra el traspàs de Rodalies a Catalunya. La vaga tindrà lloc a les portes de Setmana Santa, concretament els dies 17, 19, 24, 26, 28 de març i el dia 1 i el 3 d'abril. I nova víctima mortal a les carreteres catalanes. Avui ha estat un motorista, per causes que es desconeixen, el conductor petit, una caiguda a la C-58 i ha estat atropellat per un camió. Aquesta ha estat la novena víctima mortal en els darrers 3 dies. En declaracions a Canal Blau, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència a les carreteres. L'escoltem.
Hem tingut un cap de setmana molt dur, molt tràgic. Aprofito també per fer arribar les meves condolències als familiars de les persones que han perdut la vida en aquests accidents i, per tant, les dades ens demostren que és molt necessària aquesta prudència al volant, complir amb les normes de seguretat viària quan a la velocitat, no consumir drogues, no beure.
I a la plana internacional, ho hem sabut fa uns minuts, 2 persones mortes i diversos ferits de gravetat a la ciutat alemanya de Mannheim. És a conseqüència d'un atropellament. La policia confirma que també hi ha un detingut. El vehicle hauria embestit la gent que participava en una rua de carnaval. Avui que hi ha en marxa una nova edició del Mobile World Congress, el certamen que ha obert portes aquest dilluns a la Fira de Barcelona, amb l'expectativa d'acollir més de 100.000 visitants fins dijous. L'esdeveniment de la indústria mòbil i tecnologia més gran del món preveu congregar 2.700 expositors i 1.200 conferenciants en 4 dies. La cita manté la potència econòmica i espera generar un impacte d'entre 540 i 550 milions d'euros. A la cultura amb nom propi de pel·lícula Anora, que ha estat la gran triomfadora dels Oscars, la proposta de Sean Baker, que s'ha emportat 5 estatuetes, millor pel·lícula, direcció, actriu, guió original i també muntatge. La segona pel·lícula més premiada ha estat The Brutalist, amb 3 guardons, inclòs el de millor actor per Adrien Brody. Finalment, Emilia Pérez, que ha guanyat 2 només de les 13 nominacions que fins ara tenia. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Passen 3 de les 3 del 3 del 3 i comença l'Ona Maresme.
Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Ona Maresme, aquest programa que tot just estrena horari, ara acompanyant-vos en directe de les 3 fins les 5 de la tarda. Ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 3 de març del 2025. Els tècnics de laboratori i auxiliars d'infermeria convoquen vaga durant tota la setmana per demanar millores salarials i un salari parcial.
La Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris no descarten allargar aquestes protestes fins que el govern no desplegui els compromisos acordats al gener de l'any passat.
I continuem amb tu, Yunsara. Un enorme càmping il·legal es planta enmig de l'espai agrari de Mataró.
Els veïns de la zona han alertat que els terrenys, que són d'ús exclusivament agrícola, s'hi han instal·lat unes 80 caravanes i barraques de tota mena sense cap permís.
I decepció de Preservem el Maresme després d'exposar al Consell Comarcal les seves objeccions als nous accessos a la C-32, Melina Morilla.
Segons Antoni Esteban, la plataforma es va trobar en aquesta reunió amb una paret perquè els consellers no van mostrar, diu, cap interès per les seves objeccions. Això no obstant, es va acordar reactivar la comissió de mobilitat per continuar-la parlant el dia 25 de març.
I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions per a la conservació dels edificis patrimonials de la ciutat, Gemma Palet.
Aquesta iniciativa, que té com a objectiu protegir, conservar i difondre el patrimoni històric i artístic del municipi, compta amb una dotació pressupostària de 20.000 euros.
I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha rebut l'acreditació com a unitat docent per formar els MIR en cirurgia ortopèdica i traumatologia, Laura Espanyol.
El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia desenvolupa la seva activitat a l'Hospital de Blanes i dona cobertura a una població d'aproximadament 240.000 persones.
I el Mercat Municipal de Malgrat engega una campanya per reduir els plàstics d'un sol ús, Dani Rau.
Amb el lema "Adeu als plàstics d'un sol ús", les parades del mercat sortejaran el pròxim 15 de març en 10 cistells plens d'envasos reutilitzables, tàpers, carambanyoles, així com davantals i cullerots de cuina, entre altres estris.
I és una de les notícies del dia. Els tècnics de laboratori i auxiliars d'infermeria convoquen vaga durant tota la setmana per demanar millores salarials. I un Sara Barcial, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la vaga de tècnics de laboratori i auxiliars d'infermeria han convocat aquesta vaga durant tota la setmana, que podria provocar retards en els resultats de les analítiques mèdiques a tots els CAPs. Tot i que l'extracció de sang es realitzarà amb normalitat, els resultats es podrien veure afectats per la vaga, ja que el procés posterior a l'extracció que es du a terme als laboratoris podria patir retards o, en alguns casos, no arribar a completar-se. Des del CAP Tordera s'han assegurat que no es desprogramaran cap extracció de sang, però s'ha decidit informar els pacients sobre les possibles conseqüències d'aquesta vaga. Ho explicava la directora del CAP Tordera, Núria Roura.
L'afectació que pot tenir aquí és amb les analítiques, però bueno, és mínima. Nosaltres és amb els resultats de les analítiques. Nosaltres l'extracció de sang la farem. No hem desprogramat res, perquè no podem desprogramar res. Aquesta sang s'enviarà al laboratori i poden passar dues coses, o que no acabi de sortir el resultat, o que hi hagi una demora en els resultats d'aquestes analítiques. Nosaltres l'únic que farem és que quan traiem sang als pacients els informarem d'això.
Pel que fa als auxiliars d'infermeria, s'han establert serveis mínims per garantir l'atenció en àrees assistencials i essencials, com ara l'assistència als dentistes i ginecòlegs. Aquesta mesura pretén minimitzar l'impacte de la vaga en els serveis mèdics més urgents. La Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris no descarten allargar aquestes protestes fins que el govern no desplegui els compromisos acordats al gener de l'any passat, quan ja van fer una vaga per demanar, sobretot, millores salarials. Llavors van aconseguir el compromís del Departament de Salut per demanar al Ministeri de Sanitat la revisió de la categoria professional dels tècnics sanitaris i també fer canvis organitzatius, així com un increment dels sous. Ara denuncien que segueixen en la mateixa situació que el gener i que no han tingut cap proposta concreta perquè es compleixi aquest acord, motiu pel qual se senten enganyats.
Moltes gràcies, i on serà, seguirem aquesta setmana com evoluciona tot plegat. I un enorme càmping il·legal es planta enmig de l'espai agrari de Mataró. Lluís Martínez.
En ple espai agrari de Mataró i situat entre la carretera de Mata i l'autopista del Maresme, s'hi han instal·lat desenes de caravanes, bungalows i barraques en una mena de càmping il·legal. Ho han fet, a més, en uns terrenys d'especial protecció d'una extensió enorme de gairebé 15 hectàrees, on no s'hi pot edificar res i on només s'hi permeten usos agrícoles. Els veïns dels entorns estan amoïnats i no entenen com s'ha permès arribar fins a aquesta situació extrema. A banda de no tenir cap autorització ni permís, alerten que durant els últims 6 mesos el negoci ha agafat unes dimensions preocupants i pateixen pel risc d'incendis.
La preocupació que tenim és principalment no només per la manca de permisos, sinó sobretot per la seguretat que això implica per la gent que viu allà i per la gent que són veïns. Si s'ha fet sense cap tipus de permís, quines garanties tenim nosaltres que s'estan seguint els protocols de seguretat en quant a regulació d'incendis, en quant al tractament de les aigües residuals, etc. No? És a dir, tenim una preocupació gran inclús per la nostra seguretat.
Les finques, tal com ha avançat TV3, pertanyen a la immobiliària La Llave de Oro, que des del 2021 les té llogades a 2 persones, que són les que han muntat el càmping. El contracte assignat era per a la seva explotació agrària, però el cert és que els arrendataris han parcel·lat el paratge i es dediquen a comercialitzar-lo.
S'han obert carrers, s'ha reparcel·lat totalment els terrenys, estimem que hi ha aproximadament unes 40-50 parcel·les com a mínim, estimem que possiblement estem parlant de 70-80 vivendes, infravivendes, xalets prefabricats i tendes de campanya, és a dir, que hi ha una mica de tot, i pel que sabem, és que s'hi realitzen diverses activitats. S'hi realitzen activitats de vivenda, hi ha gent que té la seva bústia i, per tant, la seva adreça posada en aquests terrenys. I també sabem que s'hi organitzen festes, també sabem infantils, també sabem que s'organitzen barbacoes, també sabem que s'organitzen o que es lloguen terrenys per fer algun altre tipus d'activitat.
Tot i que els veïns admeten que l'Ajuntament està fent tot el possible per intentar posar fre a l'ocupació d'aquests terrenys, també lamenten que els resultats de moment són nuls. Un conflicte més que ha acabat en els jutjats. Els llogaters no han volgut fer declaracions davant de càmera, però sí que ens han dit que són plenament conscients que no tenen cap permís. Que la seva idea inicial era conrear aquestes terres, però que finalment van optar per aquest negoci perquè econòmicament no els sortia rentable. També ens han dit que l'Ajuntament hi ha entrat per fer inspeccions i que a l'espai hi viuen una 40 de persones, moltes d'elles menors i d'extrema vulnerabilitat.
Gràcies, Lluís, i decepció. De Preservem el Maresme, després d'exposar al Consell Comarcal les seves objeccions als nous accessos de la C32. Melina Morilla, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma Preservem el Maresme va reunir-se abans d'ahir amb el Consell Comarcal, a qui volia fer avinents les objeccions plantejades per fins a 8 entitats i col·lectius maresmencs als nous accessos que proposa la Generalitat a la C32. La trobada, segons ha explicat avui la plataforma, es va fer amb el conseller de Mobilitat i vicepresident, Rafa Navarro, i el conseller de Transparència i Planificació Estratègica, Xavier Puns Domènech, a qui es van exposar els arguments d'aquests col·lectius, que s'han traduït en al·legacions per gairebé tots els accessos, arguments basats, sobretot, en l'impacte ambiental que posen de manifest, diu el portaveu Antoni Esteban, que no s'ha escoltat al territori.
Hi ha problemes en pràcticament en totes, des de les que hi ha a Alella, a Premià també hi ha problemes, a Canet, a Calella, tot arreu hi ha problemes. De fet, hem presentat diferents al·legacions que es van presentar ahir al Consell Comarcal, les al·legacions que s'han fet des de totes les plataformes, perquè realment creiem que el disseny no està ben fet, no s'ha consensuat amb el territori, no han preguntat a la gent que té que utilitzar aquests accessos, hi ha accessos una mica ridículs, com per exemple el de Sant Cebrià de la Galta, que per 64 cotxes que passen al dia, segons el propi informe de la Generalitat, ens gastarem 25 milions d'euros en un accés. Vull dir, hi ha problemes en tots els accessos, sobretot per tema mediambiental, tema de pagesia, tema de cultius que es carreguen. Jo crec que es tindria que haver plantejat d'una altra manera i d'una manera oberta i que participés la societat civil, que és qui realment està trepitjant el territori.
Segons Esteban, la plataforma es va trobar en aquesta reunió amb una paret perquè els consellers no van mostrar, diu, cap interès per les seves objeccions. Això no obstant, es va acordar reactivar la Comissió de Mobilitat per continuar-ne parlant el dia 25 de març. La plataforma també ha demanat fa mesos una trobada amb el mateix Departament de Territori. En el cas concret de l'accés projectat a Premià de Mar i Premià de Dalt, Esteban ha explicat que també planteja problemes. Problemes que li ha traslladat l'Associació de Veïns del barri Banyeres. Justament des de l'equip de govern de Premià de Mar, se'ns informava fa uns dies que l'Ajuntament tenia intenció de presentar una al·legació que havia estat consensuada amb aquests veïns.
Un minut per un quart de 4 de la tarda, la policia local de Caldes destaca alerta d'una nova estafa bancària al municipi. Miquel Torrent.
La policia local alerta sobre una nova estafa bancària que s'està detectant a Caldes d'Estrac. Els ciberdelinqüents envien SMS i correus electrònics suplantant entitats com CaixaBank, alertant d'una falsa activitat sospitosa. L'objectiu? Enganyar les víctimes perquè introdueixin les seves credencials en una pàgina fraudulenta i així robar-los els diners. Aquest frau és cada cop més sofisticat, fins i tot fent aparèixer els missatges en la mateixa conversa oficial del banc. Per protegir-se, cal no clicar en cap enllaç sospitós, no facilitar dades personals i contactar directament amb el vostre banc en cas de dubte. Així també, si es detecta un intent d'estafa, denunciar-ho immediatament a la policia local.
Moltes gràcies, Miquel. I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions per a la conservació dels edificis patrimonials de la ciutat. Gemma Palé, bona tarda, benvinguda.
Gràcies, Manel. Bona tarda. L'Ajuntament de Calella ha obert una nova línia de subvencions destinades a la conservació, consolidació, rehabilitació i restauració dels edificis de caràcter patrimonial de la ciutat. Aquesta iniciativa, que té com a objectiu protegir, conservar i difondre el patrimoni històric i artístic del municipi, compta amb una dotació pressupostària de 20.000 euros. Les sol·licituds per optar a aquestes ajudes es poden presentar des del passat 25 de febrer fins al 25 de març de 2025. Les subvencions es destinen a finançar part del cost de les obres realitzades durant l'any 2024 en edificis inclosos en el catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d'interès artístic i històric del municipi de Calella. Podran sol·licitar aquestes ajudes tant persones físiques com jurídiques, incloses les comunitats de veïns i de propietaris que siguin titulars dels edificis protegits. A més, aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes que els sol·licitants puguin rebre per a la mateixa finalitat. Tot plegat amb aquesta acció, l'Ajuntament de Calella vol contribuir a la preservació del seu patrimoni arquitectònic, millorant així la qualitat del paisatge urbà i promovent el coneixement de la història de la ciutat. Les bases de la convocatòria es poden consultar a través del tauler d'anuncis a la pàgina web de l'Ajuntament de Calella.
I En Comú Podem i Crida de Premià de Mar aplaudeixen que el govern vulgui municipalitzar l'aigua i l'emplacen a explicar-se i obrir el procés a la participació política. I on Sara?
Doncs sí, els grups municipals de Premià en Comú i Crida Premianenca celebren que l'equip de govern tingui la intenció de municipalitzar el servei de l'aigua, com va anunciar fa uns dies el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, i en tots dos casos han expressat la necessitat que el procés s'expliqui i s'obri a la participació de l'oposició. Ahir la regidora Lole Morilla ens deia que el seu grup sempre estarà a favor de municipalitzar serveis públics i emplaçava Ripollès a donar més informació. I avui Jordi Starlic, de Crida Premianenca, explicava que el seu grup va fer aquesta proposta en la negociació del pressupost de 2024 i suggeria la creació d'un espai específic de debat obert a totes les forces polítiques. L'escoltem.
El nostre grup polític sempre estem i estarem a favor de la municipació, no solament de l'aigua, sinó de tots els serveis públics. En el nostre grup no s'ha parlat. A priori, nosaltres votaríem a favor, és evident. El que voldrien és que aquesta idea la transmiti, no?, a través de les diferents forces per poder estudiar el com, no?, i com seria, no?, la municipalització.
Aquest precisament era un dels punts que reclamaven en la negociació que van fer del pressupost de l'any passat. Pensem que ja és hora, potser seria un bon moment per crear un espai municipal, més aviat polític inicialment, algo similar al que seria la comissió que actualment tira endavant el projecte de la nova segona escola Bressol, un espai similar on tots els grups municipals puguem treballar aquesta futura municipalització de l'aigua, que és una temàtica que estan tocant ja molts municipis del Maresme.
Tot el que ha transcendit al voltant d'aquesta voluntat del govern és que la municipalització de l'aigua està ara mateix en fase d'estudi, ja que hi ha hagut alguna conversa amb l'actual concessionària, que és Agbar, i també que en aquest procés serà molt útil l'exemple de Vilassar de Dalt, que va traspassar la gestió de l'aigua a l'Ajuntament al febrer del 2023.
I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha rebut l'acreditació com a unitat docent per a formar els MIR en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Laura.
Doncs sí, el Ministeri de Sanitat ha atorgat l'acreditació d'unitat docent per a la formació de metges interns residents en cirurgia ortopèdica i traumatologia a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'ENS ja comptava amb les acreditacions per formar en medicina interna, medicina de família i comunitària i l'especialitat de geriatria. El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia desenvolupa la seva activitat a l'Hospital de Blanes i dona cobertura a una població d'aproximadament 240.000 persones. El nou bloc quirúrgic inaugurat en aquest hospital el passat octubre ha permès fer un salt endavant en la cobertura de les necessitats quirúrgiques creixents de la zona i ha reforçat la qualitat assistencial i docent que la corporació ofereix als seus pacients i futurs especialistes. Aquesta nova acreditació en formació especialitzada s'alinea amb l'objectiu del nou pla estratègic de la corporació de consolidar-se com una organització del coneixement, la docència, la recerca i la innovació. Els hospitals de Blanes i Calella són centres hospitalaris docents associats a la Unitat de Medicina Familiar i Comunitària de Girona. En total, cada any s'ofereixen 14 places de formació MIR o EIR i al mateix temps la unitat docent de la corporació ofereix un pla formatiu i docent comú a totes les especialitats que s'afegeix al programa docent de cada servei i unitat.
Moltes gràcies, Laura, i expliquem també que es licita l'excavació arqueològica del recinte Sobirà del Castell de Palafolls per continuar amb els treballs de millora d'aquest espai, Melina.
L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per continuar amb les obres de millora i condicionament del castell. Ara s'han licitat els treballs previs a les obres de condicionament del recinte Sobirà, és a dir, el que ara farà el consistori és dur a terme les excavacions arqueològiques necessàries abans d'una obra d'aquest tipus. I és que mai s'ha fet una campanya tan extensa en el castell. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, detalla que aquests treballs tenen un valor de 700.000 euros i provenen de la subvenció de prop de 3 milions dels fons Next Generation. Aquests són el pas previ a continuar amb la rehabilitació de la resta del castell.
No, doncs s'inicia tot el procés de licitacions que tiraran endavant tot el projecte. Ara ens centrem en la part de l'arqueologia necessària prèvia a qualsevol acció que puguem fer en el castell, donat que, com que no s'ha fet mai una campanya extensa en el castell, doncs abans de poder tocar qualsevol aspecte o de reconstruir qualsevol aspecte, primer s'ha de fer tot el tema dels treballs arqueològics. Ara s'encarreguen treballs arqueològics per valor de centenars de milers d'euros per tota la zona de l'àmbit Sobirà del castell.
Es preveu que aquesta excavació s'iniciï aquest mes de març i un cop acabades duran a terme la resta de treballs de millora d'aquest edifici emblemàtic de Palafolls. Alguns d'aquests treballs seran condicionar l'espai per ubicar-hi un centre d'interpretació o redefinir la sala noble, entre altres. Alemanya afegir que pròximament es licitaran aquestes últimes obres de millora i condicionament de la part sobirana del castell. Tot i això, el projecte final queda condicionat als resultats de les campanyes arqueològiques i de les troballes que s'hi puguin fer en cadascun dels indrets excavats.
I el Mercat Municipal de Malgrat engega una campanya per reduir els plàstics d'un sol ús. Laura.
Adeu als plàstics d'un sol ús promou la reducció de bosses, safates i envasos de material plàstic en les compres al mercat. A partir d'avui dilluns i fins al 15 de març, totes les compres realitzades en les diferents parades del mercat municipal, que són la carnisseria Emili, carnisseria Per Ramon, Fem Salat, Peixos Tossa i Verdures Cristina, entraran en el sorteig de 10 cistells plens d'envasos reutilitzables i estris de cuina. Aquest sorteig tindrà lloc el dissabte 15 de març. A més, totes les persones que hagin comprat durant aquesta primera quinzena de març rebran un envàs o una bossa reutilitzable. La regidoria de comerç obrirà el dia del sorteig una parada en el mercat on es farà el lliurament d'aquest material. Aquesta campanya impulsada per la Diputació de Barcelona té com a objectiu impulsar la sostenibilitat i reduir els residus de plàstics, especialment els d'un sol ús, mitjançant accions que fomenten la participació ciutadana i que involucren els clients i els paradistes.
Gràcies, Laura, i nova edició del grup de suport i acompanyament a la criança per famílies de Palafolls i Malgrat. Melina.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha iniciat una nova edició del programa de suport i acompanyament a la criança per les famílies tant de Palafolls com de Malgrat de Mar. Aquesta és una activitat grupal que està adreçada a mares, pares i famílies de nens de 0 a 12 mesos i està formada per 4 sessions diferents amb l'objectiu d'acompanyar les famílies i facilitar-los les eines necessàries per afavorir el desenvolupament saludable dels infants durant el seu primer any de vida. Així ho ha detallat Mireia Hernández, infermera de pediatria de referència d'aquest programa Malgrat.
Un projecte molt interessant perquè el que volem és acompanyar les famílies i donar eines per a la criança i el desenvolupament maduratiu saludable dels infants. Llavors consisteix en 4 sessions que les fem els dimecres al matí de 10 a 11.30 a l'aula d'educació Doctor Jimeno del Cap de Malgrat i convidem a totes les famílies que tinguin infants de 0 a 12 mesos a participar en aquestes sessions, tant les famílies que són de Malgrat com les famílies que són de Palafolls. Que a les sessions el que fem és tractar temes que, bueno, que són els que tractem a la consulta quan fem les revisions del nen sa.
A la vegada, Hernández informa que aquesta és una activitat molt important, ja que permet als familiars tenir més informació per afavorir el desenvolupament maduratiu dels infants. Les sessions tractaran temes relacionats amb el moviment, la nutrició, el vincle i la comunicació amb els nens. Tothom interessat només cal que s'acosti a l'aula d'educació maternal del CAP de Malgrat de Mar, els dimecres de 10 del matí a 11:45 del migdia.
I últim dia per inscriure's a la marxa per la igualtat de Sant Vicenç de Montal, Miquel.
Avui, 3 de març, és l'última oportunitat per apuntar-se a la caminada popular del Dia Internacional de les Dones a Sant Vicenç de Montal. Sota el lema En marxa per la igualtat, rumb al cim, la marxa tindrà lloc el 8 de març i recorrerà la zona boscosa del municipi durant 3-4 hores. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. La sortida serà a les 9 del matí des de l'avinguda Toni Sors i a 9:45 es lliuraran les samarretes commemoratives. En finalitzar, es podrà gaudir d'una botifarrada per recuperar forces. Per a tots aquells que vulguin fer la seva inscripció, ho poden fer avui des del web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal.
Gràcies, Miquel. I Canet torna a acollir cursos d'acollida a la Vila Flora. Dani.
El Consell Comarcal del Maresme, amb el finançament del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, obre una nova edició dels mòduls d'acollida. Per aconseguir el certificat de primera acollida, s'han d'acreditar haver cursat 3 mòduls: A, coneixements lingüístics; B, coneixements del món laboral; i C, coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. En concret, el mòdul 9-8, B, correspon als coneixements laborals i, per tant, s'explicaran els temes relacionats amb la normativa sociolaboral, els drets i deures laborals i el sistema de contractació i informació sindical i el mercat de treball, la recerca d'ocupació. El curs que comença demà tindrà una durada de 16 hores i es durà a terme els dimarts i dijous de març, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic Vilaflora. Aquest curs compta amb el finançament del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'Ajuntament de Canet amb la cessió del seu espai.
I l'escola Enxaneta de Mataró s'emporta el primer premi de la Rua de Carnestoltes, Marta Gómez.
El primer premi és els últims guardians de la natura, Enxaneta!
Hi havia molta competència, fins i tot de temàtica, però l'escola de l'Havana s'ha tornat a imposar davant de la resta de comparses. En els darrers anys ja s'ha situat al podi més alt en diverses ocasions, i és que des de l'AFA de l'escola expliquen que hi ha molta implicació de les famílies. Només aquest any han sortit una 80 de persones. Els últims guardians de la natura és la temàtica amb la qual han sortit al carrer, guarnits amb elements vegetals i un clar discurs reivindicatiu.
Mai se sap, hi ha molta competència. A més, participem amb il·lusió. Vull dir, som un AFA al final d'una escola pública, i des d'aquí volem reivindicar que no tanquin línies a les escoles públiques, que les AFA són les que estem mantenint-les.
Ells han estat els guanyadors d'un guardó econòmic de 1.500 euros i el reconeixement del jurat com a la millor comparsa del 2025 a la Rua del Carnestoltes mataroní. Però no són els únics que s'han emportat premi. En segon lloc han quedat les famílies de l'escola Angeleta Ferrer amb el seu Bosc Encantat. I en el tercer, la penya a l'Andalus per El Reino de Hielo. El jurat, que ha repartit els guardons entre les 19 comparses participants, aquest any ha entregat un premi especial a l'Associació de Veïns del Palau pels seus papagaios exòticos. La Rua sempre és l'acte més multitudinari de tota la programació de Carnestoltes. Només participant-hi ja són més de 1.000 persones i com a públic la xifra es multiplica. Disfressats o no, famílies senceres surten als carrers a veure l'espectacle que aquest any ha tornat a sortir del barri de Cerdanyola i ha caminat fins l'espai firal del nou Parc Central. Alguns s'han guarnit dels seus personatges preferits, d'altres d'animals com els ratolins o fins i tot el moviment hippie. I és que per Carnaval tot s'hi val.
De qui vas avui?
Del robacoves, perquè és
No hi ha un preferit.
Vam pensar quina disfressa podíem fer per anar una mica en família i anar conjuntats. I mira, com que li agraden molt els animals, vam pensar que de ratolineta.
De hippies.
Totes tres de hippies?
Sí.
A veure, podem ensenyar com van de hippies? Mira.
El ball de Carnestoltes ha posat punt final al dia central de la festa amb música fins ben entrada a la matinada.
I en esports, el Gran Fondo Calella 2025 recorrerà al Parc Natural del Montseny amb més de 850 participants. Gemma.
Gran Fondo Calella, la marxa cicloturista que recorre la costa del Maresme i el Parc Natural del Montseny, es disputarà el pròxim diumenge 16 de març, una prova cicloturista que promet atraure a més de 850 participants de diverses nacionalitats. La competició, que tindrà lloc entre els paratges del Parc Natural del Montseny, ofereix tres recorreguts, 82 quilòmetres, 102 quilòmetres i el més llarg de 140 quilòmetres amb sortida i arribada a la Riera Capaspre. Els organitzadors preveuen una alta participació de ciclistes, incloent-hi l'equip femení del RAC, que debutarà la temporada 2025 amb aquesta prova a casa nostra. De la mateixa manera, esperen també un elevat impacte en l'activitat turística. David de la Plaza és l'organitzador de la cursa.
Incrementarem una miqueta la participació. Gran part del públic és de Catalunya, però sí que tenim també públic de diferents comunitats autònomes i a part d'això també tenim un públic internacional, on el públic més important internacional és el públic francès, perquè al final els és molt fàcil la connexió amb Calella i els hi agrada molt el clima que tenim en aquesta època, no?, a la zona del Maresme.
A més de la competició, el Gran Fondo Calella continua creixent com una cita destacada al calendari ciclista internacional, aprofitant els atractius naturals i paisatgístics de la zona per oferir una experiència única als participants. Aquesta prova forma part de l'estratègia de l'Ajuntament de Calella per diversificar la temporada turística i consolidar la ciutat com a destinació de turisme esportiu.
I el Canet Futbol Sala guanya a Palma i té a tocar la permanència a segona B, Dani.
El Canet Futbol Sala està fent els deures i això permetrà tenir un tram final de campionat tranquil quan encara queden 7 jornades per disputar. El triomf de dissabte a Palma de Mallorca el situa només 5 punts de la xifra de 39 que normalment dona la permanència a segona B. El Canet, tot i no començar bé, va dominar el partit en els moments clau i va superar el Palma per 2-4 i ja té 9 punts de marge més el gol average respecte als Balears que marquen el descens. El Palma va dominar la primera part, però el Canet, on el Canet no va saber entrenar jugades de gol i va estar molt acolat en defensa i en cap moment va poder donar resposta ofensiva als Balears i que això, tot i això, només van aconseguir un mínim 1-0 a la primera part. La represa, en canvi, al mínim és pel Canet que s'avança 1-3 i faltant 6 minuts el Palma, per mirar d'escurçar les distàncies, va portar jugador. Faltant 4 minuts fa el 2-3, però el Canet acaba avançant bé i en el darrer minut fa el 2-4 definitiu. El Canet dissabte rep a casa les Corts de Barcelona, un equip al que ja va superar a la primera volta.
Moltes gràcies, Dani. I un Cep Tordera masculí en ratxa torna a guanyar el CB Farners 57-62 i es col·loca quart a la classificació. I un Sara.
Cap de setmana de Carnestoltes que ha sigut ben diferent pels dos seniors del Cep Tordera. Per un costat, el masculí de segona catalana continua en ratxa i ja s'ha col·locat ja quart a la classificació després de superar de nou el Club Bàsquet Farners. Ja ho va fer a la jornada 10, però per un error a l'acte va fer repetir els últims 17 minuts d'aquell partit. Dissabte, el duel va començar amb el marcador de 32-43 favorable als tordarencs, que va ser en el moment en el qual es va cometre aquest error de la taula arbitral. I només calia, en aquest partit de 17 minuts, fer-se forts i aguantar aquest avantatge. I així ho van fer. El Cep Tordera es va imposar per 57-62. Per altre costat, a Valladolid, el sènior femení del Cep Tordera no va poder aprofitar l'oportunitat d'agafar-se a la Lliga, a Lliga Femenina 2, contra el seu rival directe. Això significa que a falta de 6 jornades per finalitzar la competició, les tordarenques serien equip descendit, ja que tenen 2 victòries i l'equip que marca el límit de la salvació en té 8. El duel contra el Ponce Valladolid va acabar amb 69-61.
I ara, quan passen 3 minuts a 2 quarts a 4 de la tarda, és el moment de fer un cop d'ull al cel. Quim Serra.
Arrenquem aquesta primera setmana del mes de març. Sembla que serà una setmana molt activa pel que fa a la situació meteorològica, ja que continuarem amb aquest flux de vents més aviat de llevant entre l'est i el nord-est, que el que afavoriran serà, d'una banda, que es mantingui l'alteració marítima amb una forta mar i mar de fons que ens anirà acompanyant al llarg dels pròxims dies, però sobretot precipitacions que a partir del proper dijous i durant el proper cap de setmana podrien ser realment molt abundants i localment intenses. Queden molts dies i, per tant, ja veurem en què queda tot plegat. De moment, avui, una jornada més, núvols abundants aquest matí, i aquesta tarda tindrem precipitacions febles, poc importants, a molt estirar si s'arriben a acumular un parell de litres cap a l'àrea del Maresme Nord, que és on més esperem que plogui, doncs ja serà molt. Per tant, precipitacions poc importants. Continuem encara aquest matí amb vent moderat, afeblint-se aquesta tarda, i el que dèiem, la situació marítima que es mantindrà força alterada, amb forta maror de fons a tota la costa maresmenca. Temperatures semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera que tinguem més estones amb sol, tot i que encara amb alguns núvols, que també continuarien de cara a divendres, a dimecres. Ni demà ni demà passat, d'entrada, no s'esperen precipitacions.
Moltes gràcies, Joaquim Serra. Fem una petita aturada i tornem amb més Ona Maresme.
La xarxa de comunicació local. Xarxa de comunicació local.
Un.
Dos.
Tres.
L'Ona Maresme de sempre.
Ara, a les tres.
L'actualitat i l'entreteniment del Maresme.
Des d'ara, a les tres.
A partir del 3 del 3.
L'Ona Maresme, de 3 a 5 de la tarda.
Tornem a ser aquí. Passen 8 minuts a 3:45 de la tarda i ara anem a conèixer l'actualitat a les xarxes. Laura, què es diu del Maresme a Twitter?
Doncs al Maresme tenim que els sindicats de Renfe i Adif han convocat 7 dies de vaga entre març i abril per protestar contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, així com els incompliments en els acords de Renfe i Mercaderies. Les mobilitzacions afectaran tots els professionals de les dues empreses i tindran lloc els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març i l'1 i 3 d'abril. Es tracta d'aturades parcials que afectaran diversos trams del servei a Catalunya i, tot i que encara no sabem com serà l'afectació aquí al Maresme, les xarxes en van plenes.
Mm-hmm. Doncs ho seguirem també en aquest programa i anem ara amb una notícia mundial, tot i que ens agafa també de prop.
Sí, ens quedem a Espanya perquè parlem del Corte Inglés, que és notícia i està primer en tendències perquè ha patit un ciberatac al qual ha compromès les dades personals dels seus clients. L'empresa ha informat que les dades que s'han obtingut no permetran a tercers operar ni fer pagaments amb la targeta d'aquesta marca, però sí que han accedit a dades identificatives i de contacte, així com números de targetes per a compres només al Corte Inglés. Actualment, el Corte Inglés està informant els seus clients del que ha passat i assegura que poden seguir utilitzant la targeta amb total seguretat, tant a les botigues físiques com a través de la web i de l'aplicació, a més d'altres comerços. També recorda que el Corte Inglés mai contacta els seus clients per cap mitjà electrònic o telefònic per demanar-los ni contrasenyes, codis de seguretat o informació de caràcter personal.
Mm-hmm. Doncs queda dit també aquest avís i acabem amb una curiositat.
Com a curiositat tenim que encara segueixen les reaccions als Oscars i vull destacar la pel·lícula Flow, que ha guanyat a millor pel·lícula animada, convertir-se així en la primera pel·lícula independent en guanyar aquest premi per sobre de grans productores com Disney o DreamWorks. Com a tuits destacats tenim fotografies dels gats i mascotes dels usuaris de Twitter amb un cartell on es diu que donen suport a la pel·lícula, però també les reaccions a que el gat protagonista de la pel·lícula aparegués projectat en una cantonada de l'escenari amb el premi, amb l'estatueta dels Oscars, per exemple.
Mm-hmm. Doncs aquestes són algunes de les curiositats i ara anem a conèixer la pregunta del dia. I avui, Laura, què estem preguntant a les xarxes de l'Ona Maresma?
Avui preguntem als nostres oients si van estar seguint els Oscars que han tingut lloc aquesta nit.
Molt bé, doncs aquesta és la pregunta. D'aquí una estona recollirem aquestes respostes. Gràcies, Laura.
Vale.
Des del passat 22 de febrer i fins l'11 de març, els centres escolars de Premià de Mar faran les seves jornades a portes obertes de cara al curs 2025-2026. Com cada any, aquestes jornades són una oportunitat clau per a les famílies que han de triar escola per als seus fills i filles i per parlar-ne i donar-nos tots els detalls ens acompanyen l'Elisenda Busquet, regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament de Premià de Mar, i l'Aida Espasa, responsable de l'OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització. Com esteu? Benvingudes.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest moment que és tan important per les famílies. Primera pregunta, Elisenda, te la faig a tu. Quina importància tenen aquestes jornades de portes obertes per les famílies i per què és important doncs, formar-ne part i assistir-hi?
Bé, jo crec que, com bé has dit, és un moment molt important perquè les famílies doncs, han de decidir on t'aportaran aquella coseta petitona que tenen a casa, que encara està preservada de tot, no?, i que d'alguna manera entrarà a formar part de l'escolaritat obligatòria. I aleshores, doncs, i com no podria ser d'una altra manera, les famílies s'informen, no? El que passa que jo ja he comentat diverses vegades que la jornada de portes obertes abans tenia un sentit i jo crec que ara en té un altre. Abans, quan s'anava a la jornada de portes obertes, s'anava allà i no es coneixia res, no? Uh-huh. Ara, evidentment, a través de les xarxes, doncs quan les famílies van als centres educatius, la majoria ja han entrat a la web, han vist quina escolaritat fan, quina metodologia tenen. El que passa que, bueno, el que falta és el contacte personal, no? amb el que és la direcció, el professorat. Per tant, jo crec que és un moment molt important i que s'ha anat, amb els anys, s'ha anat fent popular, no? Vull dir, és una cosa que abans potser fa 15 anys no es feia i que en els anys pues, tothom espera la jornada de portes obertes per poder portar el seu fill o la seva filla. Per tant, un moment important per les famílies i és important que així sigui, no? Perquè coneguin de primera mà com funcionen els centres. Per tant, doncs, totes estan entusiasmades i estan posant l'escola maca que diuen, estan fent activitats i penso que és un bon moment per saber on te vols portar el teu fill o la teva filla.
Ara parlarem i coneixerem també l'oferta a Premià de Mar i et preguntarem també, Aida, per quina és la teva feina concreta, però abans de tot això ens deia la regidora que és un moment molt important per les famílies, però és veritat, com en tots els moments de la vida, quan hem de passar un moment important, això a vegades provoca, no?, doncs un nerviosisme, una angoixa per intentar fer la millor cerca, no?, i encertar-ho al màxim. Suposo que aquí també doncs, hi ha aquest neguit per part de les famílies, no?, d'intentar trobar la millor oferta o l'opció que més encaixi justament amb el model que tenen de família sí. o d'ensenyament, no?
Sí, sí, normalment, o sigui, sí que és veritat que aquest nerviosisme el comencem a notar, sobretot l'oficina la comença a notar, sobretot dies abans de les preinscripcions, no? O sigui, ara de moment les jornades de portes obertes s'estan fent, encara no han acabat i per tant aquest nerviosisme encara no ha arribat del tot a l'oficina, però sí que és cert que quan ja han acabat les jornades de portes obertes uns dies abans de les preinscripcions, les famílies estan molt neguitoses i t'ho fan saber.
I què és el que pregunten o els angoixa o que volen saber i que intenten trobar resposta?
Mira, hi ha moltes preguntes, però sí que és veritat que això ens ha passat altres anys, que la pregunta, no? La pregunta és, però quants germans pugen? No? Aquesta és com una pregunta que sempre, i clar, tu no la pots respondre perquè no ho saps, però és aquesta angoixa de dir, és que jo vull que entri en aquest centre i em fa angoixa que no pugui entrar. Però al final, això és algo que sempre diem, al municipi, per sort, tenim unes escoles d'una qualitat magnífica, i si no t'entra a la primera opció, probablement t'entri a la segona, i si a la tercera, per això tu pots escollir en aquest ordre, i és el que diem, no? Sempre els animem a que vagin a totes les jornades, que s'informin bé, perquè és veritat que cada família prioritza algo del projecte, per exemple, i totes tenen algo a oferir. Aleshores, els intentem tranquil·litzar.
Molt bé. Elisenda, com és l'oferta de les escoles i centres educatius de Premià de Mar? Com el podríem explicar?
Bé, l'oferta d'aquest any, d'aquest curs, diguéssim, perquè l'oferta varia en funció també del padró que hi hagi. Aleshores, aquest any totes les escoles públiques tindran una línia, és a dir, amb una ràtio de 20 alumnes.
En principi, sí.
I en principi, si en un moment donat hi hagués la necessitat perquè hi hagués una sobredemanda d'escola pública, aleshores el que es faria seria obrir una segona línia a l'escola Montserrat. Però en principi totes les públiques surten amb 20 alumnes de ràtio i amb una sola línia. Val? I respecte a les concertades, dues concertades també sortiran a 20 amb una línia i una altra concertada en dues línies que encara no sabem si sortirà 21 o 22, però bueno, els números van per aquí. Val? En tot cas, l'oferta és aquesta, una línia per totes les escoles, excepte l'escola La Salle, que té dues línies.
Molt bé. Com canvia el tipus d'escoles i el tipus de model d'escola? En què es diferencien? No un per un, però una mica quines són les diferències que podem trobar en els centres educatius?
Bé, a veure, d'entrada, els projectes educatius són diferents, val? Per tant, això ja defineix l'escola com a tal, no? Hi ha escoles, doncs, que són, diguéssim, tenen una metodologia més més de cooperativa, més global, altres centres que funcionen a base de comunitat d'aprenentatge, en el qual les famílies hi estan molt implicades, altres centres que tenen una metodologia més activa, depèn de cadascun. Cada escola té la seva particularitat. És veritat que hi ha uns principis que diguéssim serien iguals per totes les escoles, no? Però jo crec que hi ha un tret diferencial entre elles i justament les jornades de portes obertes fa que a vegades aquest tret diferencial es doni a conèixer i fa que les famílies s'acaben de decidir per una escola o per una altra, doncs perquè el tipus de projecte o aquest tret diferencial els agrada més d'una respecte a l'altra.
Molt bé. Aida, fa uns anys, no sé quants anys concretament, però que tenim aquesta OME, aquesta Oficina Municipal d'Escolarització, explica'ns una mica com ajudeu o com acompanyeu a les famílies en tota aquesta tasca. Ens deies que de moment hi ha les portes obertes, després de la preinscripció, la inscripció, la matrícula oberta també, suposo, durant el curs. Quina és la tasca que doneu i quin suport doneu a les famílies de Premià?
Doncs bé, ara quan acaba la jornada de portes obertes, el dia abans que comencin les preinscripcions, que són del 12 al 26, les d'infantil i primària, perquè després secundària comencen el 14, el dia 11 de març comencem amb una xerrada que fem al centre cívic, com ja vam fer l'any passat, a les 5:30 de la tarda.
Molt bé.
Respecte a les preinscripcions, no? Com funciona aquest procediment, que es trobaran, explica'm una mica els documents que es trobaran a l'hora d'omplir, resolem dubtes, preguntes que tinguin i tot, i a partir d'aquí comencem amb preinscripcions. Nosaltres, bueno, jo des de l'oficina el que faig, la gent demana cita prèvia, aleshores venen a l'oficina i els ajudo a fer el tràmit, els explico una mica què estan fent, què estan omplint, quin és el procediment, que després els ensenyo una mica la calendarització de tot aquest procés i bueno, i en principi en principi això, no? Aleshores, acompanyem a totes aquestes famílies en tot aquest procés, després en època de reclamacions també tenim totes les reclamacions amb inspecció des de l'oficina també, i bé, doncs això, anem, el que passa que solapa molts cops la matrícula viva d'aquest curs encara, no? Del curs que estem, amb tot el període de preinscripcions, aleshores tenim com doble de feina.
El doble de feina, sí. Durant aquestes setmanes, sí. Però, Elisenda, això va ser una de les apostes clares, no?, la creació d'aquesta OME. De moment, quin resultat està donant?
Bé, jo ja l'any passat ja vaig fer la valoració, crec que la valoració és molt positiva, vull dir, es fa molt bona feina, i per part de les famílies hi ha un retorn molt important, en el sentit de dir que estan molt agraïdes, no? Famílies que han visitat l'OME per la informació i que després han escrit un correu per donar les gràcies per l'atenció rebuda, no? Per tant, jo crec que la valoració és molt important, i la valoració i l'atenció a aquestes persones, no?, que quan venen a l'oficina municipal és que estan, entre cometes, una mica perdudes, no? Llavors el que busquen és que els orientis, lògicament. Aleshores, doncs, bueno, sí que tenen aquest escalf o fins i tot aquesta guia d'aquesta persona que els pugui orientar, jo crec que és una bona aposta, i evidentment que estigui per molts anys, que duri per molts anys, perquè amb el volum de nens que hi ha a Premià de Mar, amb el volum de persones nouvingudes, i que les persones cada vegada volen saber més coses, jo crec que es fa una funció molt important. És com si sempre hi hagués estat, no? Vull dir, ara ho donem ja per fet, i en canvi abans, doncs, totes aquestes mancances potser no les havíem detectat, no? I la gent s'havia de espavilar més pel seu compte, d'aquesta manera, si saben que hi ha aquest referent, doncs tot això ajuda en aquests moments, com m'he dit abans, que és molt important per a les famílies triar l'escola. Tant en quant, abans em preguntava què les diferència, segur, tenen els seus trets diferencials, però a la vegada seria difícil triar les escoles de Premià, no? Perquè realment totes les escoles tenen el seu plus i tenen la seva manera de treballar, per tant, doncs, bueno, per meva, doncs, es contenta de que la OME funcioni i que es doni aquest servei.
De fet, ens deia la regidora Aida que a vegades el primer impacte que tenen les famílies, sobretot en la matrícula oberta, entenc, o la matrícula viva, és justament on aniran les nostres escoles, no? Quan arriben a Premià de Mar, què fem amb els nens, on han d'anar, i a vegades tenen segurament potser abans trobada, o han de trobar abans l'escola, que no pas feina per als pares. Suposo que a vegades és el primer contacte que tenen amb el poble, no?, aquesta oficina.
Sí. A més, de veritat, eh? O sigui, és així. Hi ha moltes famílies que arriben al municipi i quan venen amb infants, el primer que fan, abans de venir a l'Ajuntament, abans de... s'informen, sí. Però abans de venir a fer qualsevol tràmit, és escolaritzar els infants. Aleshores, molts cops l'Oficina Municipal d'Escolarització s'ha convertit, òbviament, en un referent educatiu en aquest sentit, no? De que ajuda a fer els tràmits, els orienten i tot, però sobretot també és com la porta cap a altres serveis, no?, que necessiten. Molts cops doncs es fan moltes derivacions a tots els serveis que tenen al municipi. O sigui, a tots.
I segurament també es detecten necessitats, no? Segurament,
sí,
perquè quan
moltes,
et diuen, necessitem aquesta paperassa, i dius, cal el padró, i diuen, ui, espera, el padró, haig d'anar-lo a buscar, s'ha de sol·licitar, és a dir, que s'activen molts engranatges.
Clar,
no?
És el que diem, d'aquí ja se'n van, potser, perquè jo contacto, no?, potser amb una hora per el padró, d'allà ja surten ja potser amb una visita a promoció econòmica per veure si, no? I aleshores d'allà ja surten amb moltes coses, i és el que deia la regidora abans, doncs, que aquest retorn el tens, l'agraïment està, i bueno, i això és, diu molt, no?, i fa que sigui una mica més satisfactòria la feina, no?, de dir, ostres, doncs ho estem fent bé, els ciutadans estan contents, i els infants s'escolaritzen en escoles que tots sabem que són de qualitat, i a més, doncs, segueixen, o sigui, tenen accés a tots els serveis, no sé, jo estic molt contenta també.
Sí, sí, de fet, ens assumem a tot nosaltres.
Doncs moltes gràcies a Elisenda i Aida, que vagi molt bé aquestes portes obertes, i seguirem parlant a Premià Mèdia. Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies.
ara 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda. És el moment de conèixer què passava tal dia com avui, un 3 de març d'altres anys. Un serà aquest 3 del 3, que ens hem repetit de dir.
3 del 3, tot va relacionat amb el, sí, amb el 3. Sí. I avui us parlo d'un aniversari, perquè la revista de Nova York Time està d'aniversari, perquè avui compleix 102 anys que va sortir a la venda la primera edició. Time és una revista d'informació general que es publica setmanalment als Estats Units des del 1923 i és una publicació que compta, a més, amb diverses edicions a diverses parts del món, com Londres, Hong Kong, Toronto i Sydney, i el seu primer número, com dèiem, va aparèixer el 3 de març de 1923, abans que els seus competidors també actuals, convertint-se així en el primer setmanari d'informació general del país. Va ser fundada per Brighton i Henry, els qui havien treballat junts abans a la universitat, i arran de l'enriquiment de Brighton, que va ser el jove més ric del món, i el seu allunyament també del món periodístic, Henry es va convertir en l'home més important de la publicació i una de les figures més importants de la història dels mitjans de comunicació del segle XX. Al febrer del 2012, per primera vegada a la història, aquest setmanari va publicar un titular principal en portada en espanyol, que era la frase «Yo decido», del número en qüestió, que pretenia il·lustrar la creixent importància de l'electorat hispà als comicis presidencials dels Estats Units. Així que avui, d'aniversari, aquest mitjà de comunicació, vaja, tan important, sobretot als Estats Units.
Oh, i tant. I què més passava tal dia com avui?
I ràpidament també us explico que un 3 de març, però del 1996, avui es compleixen 29 anys, que el Partit Popular, liderat per José María Aznar, va guanyar les eleccions generals. El PP va obtenir gairebé el 39% dels vots i per això Aznar va haver de negociar amb Jordi Pujol, en aquest cas de CiU, i també amb el PNB per aconseguir la seva investidura com a president del govern. Era la primera vegada que un partit de centre-dreta es feia amb la victòria electoral després del període democràtic iniciat el 1978.
Molt bé, doncs amb això passava tal dia com avui, en què acabarem?
I acabarem amb música, perquè fa 10 anys es va publicar el doble CD i més DVD en aquell moment de Joaquín Sabina, 500 noches para una crisis, el qual es recullen més de 2 hores d'actuació que va oferir a finals de setembre del 2014 a la Luna Park de Buenos Aires, i amb cançons també del seu àlbum 19 dies i 500, que es va titular d'aquesta manera, i avui ens quedem amb aquesta cançó, 19 dies i 500 noches.
Molt bé, doncs amb aquesta cançó arribem a les 4, notícies, i tornem. Fins ara.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem amb una informació d'última hora. Hem de parlar d'un accident amb múltiples ferits, una trentena, podrien ser, a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Dos autocars han impactat a l'alçada del número 361 entre Roger de Llúria i el carrer del Bruc, a l'altura de la Casa de les Punxes, poc després de les 3 de la tarda. Hi podia haver una trentena de ferits, segons apunten fonts policials, fins al lloc dels fets. S'hi han desplaçat 10 dotacions de bombers, serveis d'emergències municipals i Guàrdia Urbana, que ja investiguen les causes. Aquest sinistre, malauradament, també ha provocat problemes de trànsit, sobretot les línies de bus al Passeig de Gràcia, entre Diagonal i Bailén. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquesta situació. I mor un dels treballadors ferits a l'explosió de la pirotècnia de Vimbodí. La víctima, de 21 anys, estava ingressat a l'unitat de cremats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona des del dia de l'accident, el 29 de gener, i va quedar en estat greu en cremades a un 90% del cos. La investigació continua oberta, va a càrrec dels Mossos d'Esquadra i amb el suport de la Guàrdia Civil, perquè es tracta d'uns fets amb material pirotècnic implicat. Canviem de tema. En marxa una nova edició del Mobile World Congress, el certamen que ha obert portes aquest dilluns a la Fira de Barcelona amb l'expectativa d'acollir més de 100.000 visitants fins dijous. L'esdeveniment de la indústria mòbil i tecnologia més gran del món preveu congregar 2.700 expositors i 1.200 conferenciants en 4 dies. La cita manté la potència econòmica i espera generar un impacte de gairebé 550 milions d'euros. Escoltem alguns dels expositors en declaracions a la xarxa.
Busquem sobretot connectar amb potencials inversors i estar al dia de noves tecnologies i buscar proveïdors. També networking una mica.
És la quarta vez que estem aquí i és molt important que les startups portugueses estan sempre mirant per a Espanya, per a expandir el negoci.
Bueno, la província de Córdoba és una província d'Argentina que té un desenvolupament tecnològic molt important i en aquesta ocasió vinim a la Mobile amb un bus propi amb més de 35 empreses que ens han acompanyat.
I l'Audiència de Barcelona ha ordenat ampliar la investigació sobre el cas Pegasus i imputar 3 directius d'NAS o Group, l'empresa israeliana propietària del programari espia, i les seves filials a Luxemburg. Es tracta per primer cop que els directius de la companyia hauran de respondre davant la justícia, segons destaca l'entitat Iridia. I un darrer apunt, perquè aquest matí ha anunciat la seva retirada un dels millors jugadors de la història d'hoquei patins. Es tracta de Jordi Bargalló, volem dir, jugador del Noia Freixenet. Tornem d'aquí una estona amb més notícies en xarxa.
Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4 i 3 de la tarda. Continuem en directe acompanyant-vos fins al punt de les 5 de la tarda. I ara és el moment també de remenar entre els arxius de la comarca per conèixer tot el que passava tal dia com avui. Melina?
Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Avui sí.
molt bé, perfecte, perfecte.
Avui hem de parlar de mobilitat a la nostra comarca i és que tal dia com avui, del 1993, arrencaven les primeres obres de construcció de l'autopista Mataró-Granollers. La via la gestionava l'empresa Gisa, que era dependent de la Generalitat i havia de ser lliure de peatge. Les obres del tram central de l'autopista, el tram entre Mataró i la Roca, s'adjudicaven a Fomento de Construcciones y Contratas per un pressupost de 7.467 milions de les antigues pessetes, dels quals 2.200 es destinarien a la reducció de l'impacte ambiental. Explicava la premsa de l'època que era la part més llarga del tram, de prop de 8 quilòmetres, i suposaria la construcció de dos túnels a la collada de Parpés. Des del diari Avui s'explicava així. Ahir, diversos tècnics de l'empresa constructora es van desplaçar fins a Parpés per fer un reconeixement del terreny i veure quan es poden començar les obres, tot i que està previst que s'iniciaran d'aquí a pocs dies. L'autopista que unirà el Maresme i el Vallès Oriental està gestionada per l'empresa Gisa i està dividida en 4 trams. A més, del tram que ara es comença a construir, s'han de fer 3 trams més. D'aquests, n'hi ha 2 que encara no tenen adjudicades les obres i són els que es troben entre la carretera Nacional 2 i la variant de l'autopista del Maresme a Mataró i el que va de la Roca del Vallès a l'autopista A7. Les previsions que feia l'empresa Gisa eren que la nova via s'inaugurés 2 anys més tard, el 1995. El diari acabava que comportaria la creació de la nova via. Deia així, aquesta nova autopista serà la primera connexió ràpida per carretera que tindran el Maresme i el Vallès, ja que actualment les 3 vies coneixen les 2 comarques, passen per 3 collades. Font de Cera, Parpés i Collsacreu, que fan molt lent i perillós, sobretot a l'hivern, el trànsit de vehicles.
Doncs això passava a la nostra comarca i avui ho hem recordat també a l'Ona Maresme. Gràcies, Melina. Fins ara mateix.
Fins ara.
Deia fins ara mateix perquè avui la Melina ens ajuda a repassar l'agenda a la nostra comarca per saber què ha de passar doncs, durant tots aquests dies al Maresme. I com sempre, Melina, comencem repassant els punts de donació de sang.
Efectivament, comencem amb els punts de donació de sang, que aquest dilluns a Argentona. Dimarts no hi ha punts de donació de sang, dimecres i dijous tampoc, i hem de marxar fins al divendres dia 7. En aquest cas serà a Mataró.
Molt bé, doncs aquest punt de donació, aquests dos, un el dilluns, l'altre el divendres, i com sempre al web donasang.gencat.cat podeu trobar la resta de punts també habituals doncs per fer aquestes donacions. I ara, Melina, comencem a repassar l'agenda cultural i social d'aquesta setmana. Comencem per avui dilluns.
Avui dilluns entrem en cultura i és que hi ha jornada de portes obertes al Museu Romà de Premià de Mar. En aquest cas, per les jornades del matí ja no hi ha temps, però per la tarda els interessats encara tenen fins les 6:30 de la tarda per poder-lo visitar.
Molt bé, us el recomano moltíssim. No sé, Melina, si has tingut l'oportunitat de venir.
Mai he anat.
Doncs diuen que és un dels millors 3 museus interactius de tota Europa,
Doncs mira, estan un dia fer una d'excursió amb l'Ona Maresme,
sí,
cap allà.
Sí, sí, doncs perfecte, us encantarà segur perquè és interactiu, hi ha videomappings, apareixen personatges del terra amb realitat augmentada, és una passada, és a dir, que si teniu l'oportunitat, i escolta, si no és avui heu de pagar l'entrada, és prou assumible, i si sou estudiants encara més assumible. Per tant, aquí queda aquesta proposta d'avui dilluns, i ara anem cap al dimarts.
Marxem cap a demà i marxem cap a un dels meus pobles, el poble principal. I és que se celebra l'escudella de recapte Arenys de Mar, en el Calissai. A les 10 del matí començarà a bullir. Llavors demanen a la gent que porti pasta, verdura, porc, gallina, mandonguilles, llegums, el que sigui per fer l'escudella. A partir de les 8 es servirà de franc complet d'escudella a tothom que s'hi acosti.
És a dir, Melina, que és com participativa, no? És a dir, tu pots portar les coses per participar en aquesta escudella.
Sí, i també pots anar directament a les 8 del vespre i no haver portat res.
La part més còmoda, no?
Però clar, la part divertida és portar el que tu vulguis i que es posi dins de l'escudella i després menjar un plat de sopa ben calentona.
Molt bé, se l'emporten a casa o sopen tots junts, Melina?
Posen allà taules al pati del Calissai i llavors la gent s'asseu.
D'acord, d'acord, d'acord. Molt bé, molt bé.
Perquè
doncs sembla un molt bon plan.
Perquè depèn d'on visquis d'Arenys, si has clar. De portar la sopa, potser arribes sense sopa a casa.
I se't refreda, a part. És a dir que,
també,
doncs, mira, un dia per compartir, un dia per compartir. I anem ara cap al dimarts, una activitat, doncs mira, també, no?, culinària.
Seguim parlant de menjar, en aquest cas de canelons, perquè es fa un taller de canelons amb crema de múrgoles, que no en tinc ni idea de què és això, a l'Ella, al Centre Cultural de Can Lleonard.
És són a bolets, de... em diuen, Melina. El Marçal em diu que són bolets.
Es nota que no m'agraden els bolets.
Però, Marçal, múrgoles no té res a veure amb gírgoles, són dos espècies totalment diferents. Molt bé. Són uns bolets, perquè ens ho diu el Marçal, per tant ens ho creiem, Melina.
Perfecte, ens fiem d'ell.
Ens fiem d'ell.
Doncs el taller té un preu de 22 euros i es fa a partir de les 5:30 d'aquest dimecres, tal com dèiem, al Centre Cultural Can Lleonard de l'Ella.
Molt bé, doncs aprovar tothom aquests canelons amb crema de múrgoles i escolta, una activitat doncs, que tothom pot participar-hi i també molt, molt nostrada. Això és el dimarts i ara anem cap al
dimecres.
Dimecres. Molt bé, dimecres.
Marxem ara el dijous.
El dijous, perfecte.
Seguim parlant d'orientació educativa. Aquestes últimes setmanes han començat diverses fires d'orientació i en aquest cas se celebra aquest dijous la segona fira d'orientació educativa Premià de Dalt. Hi haurà estants de centres educatius, com és habitual, per conèixer l'oferta acadèmica, també xerrades, punts d'orientació personal i grupal i una exposició que porta per títol Joves amb impuls, mobilitat internacional. Estarà oberta des de les 9:30 del matí fins les 7 de la tarda. L'adreça és a la Petanca del barri Santa Anna, Tió.
Perfecte, doncs una activitat també on queda tothom convidadíssim. I què més expliquem avui?
Marxem ja cap al cap de setmana. El divendres hi haurà un concert d'al·lèrgiques al Polen a Mataró, a la sala Clap, a les 9 de la nit. Qui vulgui comprar ja l'entrada la pot comprar per un preu de 10 euros. En canvi, si la compra taquilla el mateix dia del concert, haurà de pagar-ne 12.
Doncs la previsió, en aquest cas també fem aquesta agenda els dies abans, Melina, perquè la gent també, si és una mica previsora, potser es poden estalviar alguns calerons.
Doncs sí, que mai està malament.
Oh, i tant, encara sí, estalvia una miqueta. Bueno, escolta, 2 euros són un cafè d'un dia que puguis fer un cafè al matí.
També, o un refresc, o qualsevol cosa mentre mires el concert.
Exacte, doncs mira, ja tens aquests dinerets per la beguda que et puguis prendre aquell dia. Què més proposem avui?
Llavors ja cap al dissabte seguirem parlant de Carnestoltes, en aquest cas de dues rues de Carnestoltes. La primera, la Gran Rua del 24è Carnaval de l'Almaresma, a Calella a les 7 de la tarda, que sortirà a l'Avinguda Mediterrani de Pineda fins al carrer Sant Jaume de Calella. I d'altra banda, també la Rua de Carnestoltes de Palafolls, que és una miqueta més abans i no és tanta Gran Rua, sinó que és més petitoneta, que sortirà a partir de les 6 a l'Avinguda Costa Brava.
Perfecte, doncs una activitat també que se suma a la nostra agenda que podeu també recuperar si voleu en format podcast, doncs per tirar enrere i endavant per veure també una mica doncs, què podeu fer a la comarca. I ara cap a quin dia anem?
Ja cap al diumenge, acaba la setmana. En aquest cas, parlem de Tot esperant Will, de la companyia Egos Petits. Es farà Argentona a la sala a les 6 de la tarda. És un musical shakespearià per als més petitons que fa un retrat humorístic de la condició humana.
Molt bé, doncs una activitat també teatral. De tots els plans que hem explicat, Melina, amb quina et quedaries tu?
Ostres, doncs no ho sé. Potser és que els bolets no m'acaben de convèncer, però potser aniria
si fossin
canelons.
Els canelots d'una altra cosa, no? Potser,
aniria
potser sí.
De cap.
De cap amb una altra cosa que no fossin aquests canelons de bolets. Clar, és una crema de bolets que suposo que et portaran alguna cosa més. Però bé, si algú va fer aquesta activitat, que ens ho expliqui després. Jo també em quedaria amb alguna activitat gastronòmica, també, de totes les que has explicat.
Sí, ho avui que aquí, almenys altres municipis del Maresme, no ho sé, però Palafolls està plovent bastant durant tot el dia. Per tant, potser escapar-me... Clar, però és ja demà. A l'Escudella d'Arenys, així un
doncs mira,
de sopa calentó, a les 8 de la tarda.
Molt bé, molt bé. Doncs m'agrada aquesta idea. Aquí també, a Premià de Mar i la Rodalia a Premià de Mar, també està plovent, si més no quan he entrat a treballar, plovia. Per tant, tothom a portar un paraigües i a salvar-se una mica. I mira, si algú vol fer sopa o escudella, doncs és el dia idoni per fer-ho, perquè és veritat que està plovent. Per tant, quedar-se a casa és una molt bona idea. I a més, avui és festiu a Premià de Mar. Estic parlant des de Premià, però la gent normal està fent festa a casa seva, som l'excepció, però la resta resta de gent està gaudint del seu temps, de la manta, del Netflix, de la ràdio, espero segurament, i segurament deu haver gent fent escudella a casa, no?, aprofitant aquest dia festiu.
Home, esperem que sí, que la gaudeixin, ja que nosaltres no podem.
Exacte. O si ens volen convidar, mira, demà a les 8 tenim aquest pla, però si ens volen convidar avui a les 8 també ens ve bé.
Sí, sí, a les 8, a les 9, a les 10, quan sigui.
A l'hora que vulgui. T'imagines anar a sopar cada dia a casa d'algú? Això seria meravellós. Cada dia anar a sopar a casa d'un oient de l'Ona Maresma. Això seria meravellós. Seria perfecte. O berenar per l'hora, seria potser anar a berenar a casa dels oients. M'agrada aquesta idea.
No estaria malament, ara que sortim abans...
Clar, podríem, sí, i gravem el programa amb els nostres oients i després la matem com a secció de ràdio. M'agrada la idea, la deixem aquí. Melina, moltes gràcies, fins aquí una estona.
Fins ara.
Un minut per arribar a un quart de cinc de la tarda i toca obrir els calaixos emocionals amb la Mònica Aldegunde i la nostra companya, la Llunçara. Avui de què parlarem, Llunçara? Perquè aquí cada setmana o cada dues setmanes aprenem moltíssim i aquest 2025 l'encarem ja d'una altra manera, eh?
Sí, sí, perquè estem aprenent cada 15 dies una recepta nova, cada 15 dies parlem això d'aquests calaixos emocionals que ens serveixen per agafar idees, no?, i ajudar a controlar situacions que potser a vegades no sabem com fer-ho, i com sempre aquests calaixos emocionals, aquesta part, sempre ens l'explica la Mònica Aldegunde, que ja la tenim amb nosaltres. Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu? Un dia plujós, però no deixa de ser Carnestoltes i tenir alguns festes.
Sí, alguns, tot i que en Manel no, molta festa tampoc en té, però vaja, sí, els més menuts de casa, no? Els petitons, aquests sempre pues, tenen sort.
La veritat que sí, però bueno, ja després s'ho mereixen, ara han de jugar i fer coses, ja els arribarà.
Sí, sí, ja veuran l'etapa adulta, que ja veuran que no tenen tanta festa.
La realitat.
La realitat.
Això també serà un tema.
Sí. També, mira, això podria ser un tema, no? Com tema, enfocar la vida adulta i la vida així quan ja ets més gran.
Mira, la propera, que avui t'ho porto coses molt, molt interessants.
Doncs vinga, va, mira, anem a entrar en matèria perquè parlem. Avui, Mònica, ens parles de benestar emocional, eh? Amb una diferència. Mm-hmm.
Totalment, sí? I també porto així, també com sempre, una pregunta, però que la vull explicar, perquè, mira, tenim molt mal entès el que és el benestar emocional, sí? Pensem que hem d'estar tot el dia flower power i que sempre amb un somriure i sempre pues, tot és feliç, i no és això, un benestar emocional. El benestar emocional es tracta de que nosaltres podem ser conscients, ser responsables, poder distingir el que ens passa i el que no ens està passant per poder resoldre, sí? o prendre eines, o prendre mesures, o... ser conscients de que avui no tinc un bon dia, de que això ho podem posar sobre la taula i ho podem resoldre, sí, d'alguna manera. Però el benestar emocional és això, és el poder reconèixer en quin moment estàs sense negar-ho ni amagar-ho i poder prendre, com te dic, prendre mesures per poder dir, vale, què tinc que fer amb això, no? Què depèn de mi, què no. I doncs per això penso que tenim aquí com un estigma, no?, de que hem de ser feliços i mirar la lluna i el sol, que també ens nodreix. Però no és això el benestar emocional.
Aquest conjunt, no?, de sensacions positives, no?, que desemboquen en aquest funcionament mental, que a més també has d'afrontar reptes, o sigui que no a vegades tot és de color de rosa, com podríem dir, sinó que a vegades aquest benestar emocional també va lligat a saber afrontar tots aquests problemes i aquests reptes, no?
Totalment, perquè mira, això tenim molts desafios a la vida, totalment, sí? O sigui, constantment estem amb coses, amb canvis, a prendre decisions, a decidir si sí, si no, tenim moltes coses per aquí, no? I al final el que necessitem és a agafar la vida d'una manera resilient per poder gestionar les nostres emocions, mantenir unes relacions positives, saber distingir quan tenim una relació que no ens convé, que tampoc necessitem estar, com te deia abans, feliç tot el temps, sinó també que siguin capaços d'acceptar per poder regular les nostres emocions, quan són les bones i quan no són les tan bones, no? També podem dir que necessitem una part del benestar emocional és tenir una autoconsciència emocional. Jo sé quan estic a punt d'explotar o quines són les coses que no m'agraden o me saquen de polleguera, per dir, sí? Entonces, necessitem també poder gestionar bé l'estrès, tenir consciència dels nostres límits, poder mantenir aquestes relacions saludables que sabem que aquí és un espai segur on m'ho passo bé i distingir quan no toca o què sí tinc que fer en aquest espai, que no me'n puc escaquejar, però potser no serà la relació per anar-me de vacances 15 dies, sí? I a més, pues això, tenir aquest espai de poder fer, sempre ho dic, el checklist, no? I passar comptes de com m'està anant per poder resoldre, per poder modificar, si convé, no? No podem, moltes vegades, la frustració és quan no sabem parar per poder avaluar, modificar el que no funciona i continuar amb el que sí me dona satisfacció. Penso que és aquí una de les coses, no? que em fa la diferència.
Clar, perquè aquest benestar no només és emocional, no?, que és el que estem explicant ara, sinó que va de la mà i va lligat també a la salut física, social, no?, i personal, tot. Per exemple, a vegades, o sempre.
Totalment. Jo penso que tenim molta informació i moltes vegades les definicions, que vull dir, aquesta és el meu aporte, no vol dir que sigui la veritat, però sí és una fórmula que podem tenir en compte, no? Si tenim aquestes relacions, per això hi ha una cosa que m'agradaria també fer la distinció de lo que és la resiliència i lo que és aguantar perquè és lo que me toca, no? Que també va per aquí. Sí? Per mi, una de les formes de la resiliència per mi és adaptar-te a que hi ha un canvi, adaptar-te a les noves coses i veure dintre de les teves possibilitats com podem fer-ho d'una forma que ens sortim fortalecides, no? De poder prendre decisions, poder analitzar, sí? I agafar la que creiem en aquest moment. El aguantar és com això de tragar, mira, és el que me toca, això no canviarà, però també me poso en aquest espai de confort. I jo penso que quan nosaltres, per exemple, estem davant d'una feina, no? O una situació que és estressant, si estem aguantant seria com ahí, quedar-me sufriendo perquè no tengo otra cosa i no estic disposat a facilitar cap canvi, no? Sin embargo, la resiliència, en aquest cas, seria de dir, vale, anem a mirar quines estratègies, què puc fer jo per poder millorar, què puc fer jo per poder canviar aquesta relació o poder tenir aquesta conversa que la tenim pendent de fa molt temps, sí? I l'altra és dir, mira, té aquest caràcter, què hi farem? Me l'aguanto, però me vaig distanciant, no? Per això és molt important de dir, vale, jo soc resilient perquè accepto les coses que venen i miro com les puc encaixar en mi. I les altres és aguantar o tragar o com tu vulguis, no? Una acceptació falsa en el sentit de dir, uf, mira, és el que m'ha tocat, què vull fer? I trago, sí? I estic desconforma, no m'agrada, me desmotivo, no estic compungida, no vull assistir a depèn quins llocs perquè me trobaré o perquè faré, o, sí? Entonces penso que és molt important tenir com net les dues parts i saber quan estàs tu, siguen conscient, sí? Des del teu benestar emocional, si decideixes de dir, vale, soc resilient, accepto el canvi i veuré com l'adapto, o de dir, ap, mira, pues és el que m'ha tocat i me quedo aquí.
Clar, aquesta paraula,
no sé,
resiliència, Mònica, veig que hi ha molta gent, per exemple, no? que se la tatua o que la té com el seu lema de vida, però a vegades hauríem d'entrar més a fons, no?, a la paraula i saber realment el seu significat, no?
Totalment. Jo penso que és això, no? Moltes vegades hi ha coses que se posen de moda, sí, i les agafem com nostres, però no aprofundim en el que realment significa. O sigui, no és acceptar tot, no és tragar tot, ser resilient. Ser resilient és ser conscient de que això ja portarà o hi ha un canvi a la meva vida i que necessitem fer alguna cosa, no? I l'altra de dir, apa, mira, bueno, podria aguantar que sóc baixeta, no? I que ja no té possibilitat de canvi, sí? Entens? això no entra, però sí en que hi ha algú que depèn de mi que jo pugui modificar a través de les meves accions i sobre la taula i veure, no?, quina és la millor manera de poder-ho desenvolupar per al benestar de tothom, sigui feina, família, amistats, sí?
No sé, jo aquí llavors hi hauria com dos tipus, no?, de resiliència, una individual, més personal, i una que podria ser com més col·lectiva, sí, pel que deies ara, no?, familiar i depenent de l'entorn.
Claro, total. I posem-ho a la feina. Evidentment, te canvien de jefe, te canvien de tot, i bueno, aquest senyor, pues, o senyora, té mal humor, ¿vale? Bueno, jo tinc que mirar com puc acceptar el seu caràcter, si tu vols, però també tinc que mirar com m'afecta i puc mirar de fer alguna cosa per poder, no?, modificar-lo a través d'una conversa, a través d'una acció, a través d'aclarir quin és el meu rol, no?, i a partir d'aquí poder fer això. Si no, me quedo a té mal humor, i no faig res, ni, i a lo millor no el té por, no sé com, sí? Però jo, des d'ahí, penso que sempre hem de fer un pas hem de poder manifestar a través de la comunicació molts temes que hem tractat aquí, què m'està passant a mi, què necessito jo i si depèn de mi, què puc fer, no? I aquí ve l'ordre dels calaixos, no? Per a què, el què i el com i el quan, no?
Clar, sí, és que al final aquesta diferència que és tan gran en unes persones i en altres i s'ha d'entrar sempre, no?, a saber què és el que s'està dient i com ho estàs afrontant tu, també.
Totalment, sí? O sigui, jo puc ser resilient a un canvi, no sé, un canvi d'horari, sí? I en el cas de que no fos bé per mi un canvi d'horari, pues ho posaria sobre la taula, sí? Però també acceptes que hi ha canvis que són per bé, per bo, que me ve, i que això és meravellós, sí? Entonces, vale, per mi ja està bé. Entonces, soc resilient també, accepto que hi ha un canvi que em pot beneficiar, no?
Que no tot,
i si no,
no
fos, tindria que fer una
final,
acció.
Sí.
Per això, sí? Perquè no està dintre del meu no sé què, perquè entra... Però jo l'he de validar també, perquè l'altre no ho sap. Sí? Entonces, bienestar emocional no és estar flower power, sinó ser conscient, saber medir el que m'està passant i poder tenir les eines per poder fer canvis i poder fer accions, sí? I ser una persona resilient és també acceptar això, sí? Aquest benestar emocional o no, per poder també prendre accions per poder-lo modificar. No necessitem estar amb un globo tot el dia pel carrer, sí? Però només ja el ser conscient i el ser conscient hacia dintre ens estalvia molt de tirar no sé com es diu, pedres fora, no? De que tot el que me passa depèn de l'altre, no? I aquí és un autoconeixement.
D'un mateix, Mònica, et faré una pregunta, no sé si
sí.
Em diràs, ostres, aquesta pregunta, no sé, però aquest benestar emocional... clar, en els adults serà d'una manera i en els nens, per exemple, serà d'una altra, no? Com es gestiona també el benestar emocional en els nens? És també depenent dels seus pares o dels germans o de les persones adultes, no?, que tenen al voltant?
Sí, mira, hi ha una tècnica ara també que he vist que estan fent i fa molt de temps que la coneixia i que inclús en un cercle de dones o de grups s'utilitza, no? I jo penso que primer, quan els nens les hem de... Primer, que no amaguin les emocions i ensenyar-los a que les puguin gestionar. Si jo tinc també una bona gestió emocional i la puc acompanyar, acompanyaré aquest nen a que pugui, sí? Gestionar les seves emocions, primer reconeixent, tinc por, tinc ràbia o no sé què em passa. I això el podem acompanyar i tenim molt de material. Hi ha moltes mestres que des de l'inici, que comencen, tenen un bastó, un nino o el que sigui de la paraula, que els acompanya a aquesta estona quan tenen el bastó, que puguin manifestar i expressar sense interromputs, sin que un altre parli a la mateixa hora i ser escoltat. I estan acostumant els nens a tenir una escolta activa. I això és el fonamental. Sí, clar, aprendre
és difícil,
també
escoltar. És difícil educar, no?, a un nen o a una nena. Els pares tenen aquestes eines per poder-ho fer? A les escoles imagino que sí, no?, que els professors doncs, tenen experiència en aquests temes, però a casa tenen aquestes eines totes les famílies per poder-ho afrontar, aquest benestar emocional dels nens i nenes?
Ui, entramos en terreno pantanoso. Mira, si me parlas de pares de fa 40 anys, que el sopapo era lo más sano, ¿no? Y se acaba, porque lo digo yo y punto, y cuando seas mayor te pagaré el psicólogo, ¿no? Y hasta ahí hoy no sale, ¿vale? Avui, els pares de avui en dia, la majoria, tenen les eines, perquè hi ha informació, ¿sí? Informació, hi ha escoles de pares, hi ha un espai d'integració quan comencen el cole per l'adaptació del nen, que tot no sigui traumàtic, que tot no sé què, sí, perquè el nen ho passi. I penso que hi ha les eines, però tenim algú que és el temps, la tecnologia, sí, que fa callar ràpid, a través d'un mòbil pues, se passa el berrinxe. I ahí és l'altre tema, no? Com acostumem els fills a transitar per les emocions i també a saber manejar les frustracions, cosa que, oi per oi, i això és un altre tema que obrirem, no els acostumem. És immediato, lo quiero ahora, lo quiero ya, i no acostumem a buscar-nos o a no dic en general, a treure les garrofes del foc.
Doncs mira, un altre tema per apuntar-nos que també
aquest
estarà molt
truper,
bé que ens expliquis. No sé si ens deixem alguna cosa més per explicar aquest benestar emocional, aquest tema que avui doncs, també ens has explicat juntament amb la resiliència.
Sí, jo penso que això, mirem per estar bé, sí? Aprenguem a distingir què ens passa. Hi ha unes sensacions que aquesta és la intuïció, que és la que m'acompanya. Saps quan te sents còmode, qui tens, qui no. I quan tu no fas aquesta conversa, quan tu no dius, aquí és quan en lloc de ser resilient estàs aguantant. I al final el teu benestar emocional només ho podràs gestionar tu. Només
doncs,
nosaltres.
I tant, aquest control també d'un mateix, aquest autoconeixement que és tan important.
Autoconeixement.
I tant. Mm. Doncs, Mònica, moltes gràcies. Un dilluns més per ser amb nosaltres a l'Ona Maresma, també adaptant a tu aquests canvis, no? Que ara, per exemple, doncs, en el programa
sí,
hem avançat una horeta, però molt agraïts que et puguis adaptar i que puguis seguir amb nosaltres. Que vagi molt bé la setmana.
Totalment.
I fins dilluns.
Moltíssimes gràcies. Com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Quarts i un minut de 5 de la tarda fem una repassada a la nostra pregunta del dia que trobareu a les xarxes de l'Ona Maresma. Laura, avui què estem preguntant?
Avui preguntem als nostres oients si van seguir els Oscars d'aquesta nit.
Molt bé, i què diuen els nostres oients?
Doncs estan tots d'acord, tots van dir que no, tant a Instagram com a Twitter.
Mm-hmm. Molt bé, doncs vaja, no sé què estava fent, suposo que estava dormint la gent, perquè em sembla que era la una de la matinada nostra. La gent estava dormint perquè avui és dilluns i la gent dorm. I llavors el millor ja ho trobes el dia següent a les xarxes socials, suposo, o pots tornar a veure tota la gala el dia següent. És important dormir també. I veig que els nostres oients són gent civilitzada, se'n van a dormir, han descansat i s'han aixecat molt descansats. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Fem 3 minuts de pausa i tornem amb més Ona Maresma. No marxeu.
La xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
Continuem en directe a l'Ona Maresma, passant 5 minuts a 4:45 de la tarda i ara la nostra companya Laura parlarà amb membres de la Nocturna Malgrat sobre la caminada d'aquest mateix diumenge.
Aquest diumenge 9 de març tindrà lloc la caminada solidària Dia de la Dona, organitzada per la Nocturna Malgrat. I avui ens acompanyen a la ràdio la Mireia Zos i en Paco Sevillano, justament de la Nocturna, per parlar-ne. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que aquest any organitzeu vosaltres la caminada de la dona?
Bueno, com tots sabeu, la Nocturna Malgrat té com a objectiu principal fer diferents esdeveniments per recaptar fons per la investigació del càncer, tant sigui el càncer infantil amb la Nocturna Blava com el càncer de mama per la Nocturna Rosa. Llavors, quin millor moment que el dia que se celebra el Dia de la Dona, el 8M, pues fer una caminada solidària per recaptar fons pel càncer de mama, que avui en dia, vull recordar, que és la primera causa de mort entre les noies entre 35 i 50 anys. Llavors, creiem que és molt important pues, poder fer aquesta caminada i recaptar diners per la investigació del càncer de mama.
Vau proposar-li vosaltres a l'Ajuntament de fer aquesta caminada?
Sí, ens vam reunir amb la regidoria d'Igualtat, amb la Sònia Huertas, i li vam comentar, i ella, bueno, de seguida va dir que sí, que cap problema, que col·laborava amb tot i que organitzàvem aquest any la caminada.
D'acord, i a l'organitzar-la des de la Nocturna, la caminada tindrà novetats respecte a l'any passat o anys anteriors?
Bueno, que aquest any, doncs, com es diu, és solidària.
Clar.
Llavors, tot el que recaptem, bueno, els beneficis de tot el que recaptem s'ha donat íntegrament per la investigació del càncer de mama a l'Hospital Vall d'Hebron.
D'acord, llavors parlem de les inscripcions. Com estan anant?
Doncs estan anant molt bé, la veritat. No ens ho imaginàvem. A principis de febrer vam començar amb la campanya de comunicació a les xarxes socials de la Nocturna Rosa i a dia d'avui ja gairebé no ens en queden de samarretes, perquè per cada inscripció regalem una samarreta i, bueno, que quasi no ens en queden, que ha sigut un èxit.
Clar, us volia preguntar què inclouen les inscripcions, potser ho hauria d'haver preguntat abans, però a part de la samarreta, què inclouen les inscripcions?
Bueno, m'he adelantat explicant-ho, però bueno, sí, s'inclou, es dona una samarreta i l'Ajuntament, quan arriba la cursa, arriba al Parc Francesc Macià, col·labora posant aigua per tothom, donant aigua a tothom i una peça de fruita per recuperar les forces després dels quilòmetres caminats.
D'acord, i hi ha la possibilitat d'inscriure's i si ja no teniu samarretes, no tenir la samarreta, per exemple?
Sí. Sí que hi ha la possibilitat, evidentment. O sigui, si la gent es vol inscriure, col·laborarà amb la causa i podrà venir igual a fer la caminada. L'únic que no podrà lluir la samarreta que hem fet, tan xula, que és de color morat, perquè és es celebra el Dia de la Dona i el color del dia aquest és el morat. És una samarreta molt maca. Ja veureu la foto.
D'acord, doncs les inscripcions portaran la samarreta i la fruita i l'aigua que portarà a l'Ajuntament.
Correcte.
Quin preu tenen les inscripcions?
5 euros.
D'acord. Mm. I on es poden aconseguir, on es poden fer?
Bueno, pues las inscripciones se pueden hacer en Café de Palafolls y también aquí en Cambiñas, que también la tenemos puesta hace muchísimo tiempo. Y bueno, de momento es lo que he hecho, mira, que vamos colaborando muy bien, que todo nos está yendo perfecto y que quedan muy poquitas, pero muy poquitas.
Llavors, també hem fet unes carpes que vam començar a fer-les el dia a principis de febrer, no? Primer dissabte de febrer vam començar a fer carpes a la plaça de l'Església, a l'Avinguda Mediterrània, que han sigut un èxit, que ha vingut moltes dones, sobretot, a col·laborar. I, bueno, ara ja ens en queda només la carpa del dia 8, que no sabem, sincerament, si l'arribarem a fer, perquè si no ens queden o no ens queden samarretes, doncs no la farem. Però tothom que vulgui col·laborar, el mateix dia 9 es podrà fer la inscripció. El mateix dia 9, abans de sortir de la caminada, es podrà fer la inscripció, encara que no hi hagin samarretes.
D'acord. Llavors anem a parlar del recorregut de la caminada. Quin recorregut fareu?
Bueno, pues el recurso que vamos a hacer es, empezaremos en las ruedas de las 10:30, desde la Pequería Bella, pasaremos por el Camí del Pla, perdón, Camí del Pla del Grau, seguiremos por Avenida Pomareda, seguiremos Paseo Levante, Paseo Marítimo, Paisos Catalanes, Costa Brava, y al final el Parque Marcial, que allí eso estamos ya esperando con el bar solidario. Y bueno, es lo que ha hecho la mayoría antes, ¿no? Que todo lo que rescatemos era para la Asociación del Cáncer de Mama, y que estamos súper contentos porque todo nos ha salido muy bien, y la verdad que Marat nos responde cada vez que hacemos algo muy bien y estamos muy contentos.
D'acord. ¿Cuántos kilómetros té aquest recorregut?
Aproximadamente son unos 8 kilómetros. Que no tenga miedo, que es todo planito, que se va muy bien. Yo hice el recorrido la semana pasada y es muy planito todo. O sea, pueden ir niños pequeños, abuelos, pueden ir todos. Pero es lo que he dicho antes, ¿no? Las personas que no puedan venir, porque no puedan caminar 8 kilómetros, nos gustaría mucho que vinieran al parque francés Marcial, porque allí los esperemos a todos, y sería muy bonito hacer eso, una foto.
D'acord. Vull continuar parlant del recorregut. Aquest recorregut és nou per aquesta caminada?
No, este recorrido ya lo hicieron ellos el año pasado, ¿vale? Y bueno, cuando nos ponieron lo miramos y ya nos pareció ya bien, y hemos ido con el mismo. Entonces, es el mismo que hicieron ellos el año pasado ya.
D'acord. Que hem dit que acaba al Parc Francesc Macià, on també hi hauran altres activitats, a part de la caminada, veritat?
Sí. La veritat és que serà un dematí de solidaritat, esport, de bon rotllo, bon ambient. Llavors, la caminada sortirà d'aquí a les Peixateries Velles a les 10:30, val? La gent començarà a caminar, pot tardar una hora i mitja, pot tardar dues, les que tardin, val? Quan arribin al Parc Francesc Macià, trobaran l'aigua, trobaran la fruita, però paral·lelament, a les 12 del migdia, al Parc Francesc Macià, es faran unes classes de zumba, de bachata, que les impartirà l'Esther Galera, de l'escola de dansa UDS, d'aquí Malgrat, i bueno, farà que hi hagi molt bon ambient. Per altra banda, la nocturna, Rosa muntarà un bar solidari, que la gent que vulgui fer el seu aperitiu al solet, mentre veuen com ballen bachata i zumba, i la gent va arribant, doncs pues col·laborarà amb la causa, perquè tot el que recaptin al bar també anirà per la investigació.
D'acord, doncs abans d'acabar l'entrevista recordem horaris. Quan començarà la caminada, que no us he preguntat?
10:30 de la mañana.
Perfecte. Uh-huh. I si algú no s'ha inscrit i es vol inscriure, la carpa estarà a les 10 ja col·locada?
Sí, intentemos estar, y si podemos estar son las 9:30,
pues
si quiere venir algo a escribir, si no hay, aunque no hay samarreta, se puede escribir tranquilamente y a la cursa y no pasará nada.
D'acord, doncs abans d'acabar, ara sí, voleu afegir alguna cosa més?
Bueno, sí, ens agradaria molt agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat, que ens ha ajudat molt amb l'organització de tota la caminada, i després agrair també molt la col·laboració del Cafè de Palafolls, que és un indispensable amb la nocturna, sempre està al nostre costat ajudant-nos amb tot el que faci falta. Ens ha ajudat amb les inscripcions aquest any i ens posarà la barra, serà ells qui posarà la barra solidària i nosaltres la que
servirem
a la gent. Sí. I després Teixits Vinyes, que també fa una gran tasca ajudant-nos en les inscripcions. Volem donar l'agraïment públic, perquè sense aquestes ajudes tampoc seria possible portar endavant tota aquesta organització.
D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la caminada solidària de la dona a la ràdio, i esperem que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per convidar-nos.
I ara gairebé 4:45 de la tarda continuem en directe a l'Ona Maresma, i com cada dilluns és el moment d'obrir la nostra tertúlia esportiva. I un Sara.
Doncs sí, una tertúlia esportiva que, com sempre, repassem què ha passat aquest cap de setmana a la Lliga i totes les notícies esportives també destacables. I avui ho fem amb en Dani i la Gemma, no la Gemma Ponce, sinó la Gemma Palet, que també li donem la benvinguda a aquesta tertúlia esportiva, nois.
Sí. Gràcies. Benvinguda,
doncs,
Gemma.
Doncs anem a comentar aquest cap de setmana. Comencem amb el partit i amb la dada més important, que el Barça està líder en solitari, que fa unes setmanes això era impensable, després de la derrota del Real Madrid, victòria contra la Real Societat i líders en solitari per afrontar aquesta setmana de Champions, Dani, que no ens ho pensàvem això,
sí,
i mira, eh?
Sí, el que passa és que el partit, a veure, se'ns va posar molt bé, a huevo, no?, com es diria, perquè, clar, quan van expulsar doncs l'Elostondo, bueno, es va acabar el rotllo, perquè, clar, evidentment, havia de fer-ho molt, molt malament al Barça per no fotre-li una castanya com la que li va fotre, no?, i a sobre dos gols van ser com si fossin caramboles de billar, o sigui que, clar, tot va anar de cara, per tant...
Però ben expulsat, eh?
Ah, sí, no, jo no estic discutint l'expulsió, estic discutint que es va acabar el rotllo, entens? Ben ràpid, perquè no hi va haver-hi més alternativa, i a més la Real Societat també volia guardar-se, diguéssim, perquè té un partit de Europa League contra el Manchester United, per tant, aquí tothom sí, va fer...
I tenen moltes baixes també a la plantilla, clar, o sigui, clar, que arribaven al partit contra el Barça amb moltes baixes, a sobre el minut 17 sí que és cert que et quedes, doncs, això, amb un home menys, i contra el Barça...
El partit va ser molt avorrit.
Era poques coses...
Molt avorrit per previsible, per entendre'ns, no? Quan, des que van expulsar el jugador de la Real Societat, vull dir que no hi va haver-hi color, eh?
I això que el Barça va tenir moltes ocasions i que tampoc va saber, no? Vaja, no va ser... Jo no el vaig veure 100% efectiu,
no,
com l'hem vist
no.
En altres ocasions.
I a més, abans d'expulsar doncs, l'Elostondo, va tenir problemes, és a dir, tenia problemes. Jo no sé si 11 contra 11 hagués tret el partit amb suficiència, no? Vull dir, li va costar, vull dir, o li costava,
Ara, Gemma, quina valoració fas d'aquest partit?
Coincideixo molt amb en Dani, no, el tema de l'expulsió de Aritz Elostondo, que va ser doncs un factor determinant perquè el Barça doncs li anés bé, no, la jugada. I bé, jo penso que sí que van mantenir un nivell de rendiment força alt. Hansi Flick va realitzar rotacions a l'alineació inicial pensant en els pròxims compromisos europeus, però vaja, jo crec que el Barça va mantenir un bon nivell.
Sí, el convidat de pedra va ser el Stense, no? El Checo, com li vulgueu dir, no? El porter que
no va tenir feina
gens, és a dir...
Res,
vull dir, va tenir un partit plàcid com si, bueno, si a l'igual, perquè no es pot fumar al Camp Nou, però a l'igual li demanava, anys enrere li demana un pitillo a algú del públic.
Amb la butaca, no? I
sí,
ell allà...
Sí, perquè Déu-n'hi-do.
No feia sol, sinó...
Per això t'ho dic. No, deien que fotia fred, fotia rasques a Montjuïc, no? Perquè, evidentment, no és la mateixa temperatura a la plaça Catalunya que a Montjuïc. Montjuïc fa fred, evidentment.
Mira, ara que treus el tema també de Chesney, del porter, avui treien dades, també des de que va començar a agafar aquesta titularitat. Porta 13 partits i... De moment han encaixat només 13 gols i no ha perdut cap, eh? Des que és porter del Barça, com a titular, no ha perdut cap partit. Sí que s'han empatat, però són números que per vosaltres és de porter titularíssim o no?
Jo crec, a veure, una cosa, jo no... A mi m'agrada més Ter Stegen, les coses com siguin. Ara, jo no he conegut cap tècnic tonto, cap entrenador tonto, que no posi un porter que vol perquè les coses li vagin bé. És a dir, ningú s'arrisca en un lloc tan delicat com la porteria. Vull dir que si l'ha posat és perquè ha vist alguna cosa, a banda de que que va començar a perdre la titularitat en Iñaki Peña perquè va fer aquella indisciplina, però vull dir, clar, si tu... La pifies, vull dir, et torna a posar, m'entens? I, evidentment, estava tenint un nivell. Els primers partits anava molt accelebrat i a vegades tenia sortides de potes de banc brutals i ara ja s'has de calmant, vull dir, correcte.
Gemma, números perquè puguis renovar o no?
Buf.
És complicat.
És massa aviat, no? Imagino que encara,
sí.
Però no sé, clar, al final està rendint a un nivell que no crec que tothom es pensés.
Exactament, sí, sí. Jo encara ho veig aviat, eh?
A veure, té 40 anys, eh? Té 40 tacos, eh? Vull dir... Home, què vols que digui?
Sí, però que Tres Tekken no tornarà tampoc al 100%
sí, però que, llavors...
S'haurà de pensar, no?, sí, què es fa.
Sí, però llavors has de pensar... Porto un tio que sigui de futur, com vam fer amb Tres Tekken, que tingui un recorregut de 10 anys i que sigui un porter de garanties de futur i de present i de futur, que no sigui aquí penya, perquè ja està cremat, pobre tio. Renovem un any a Estense per, com a premi. Aquesta és la disjuntiva que s'ha de plantejar Deco, no? És a dir, què faig, no? És a dir, em gasto una pasta, 12 milions d'euros...
Una pasta que no tens...
Bueno, sí, potser sí, perquè ara, no sé, pots vendre algú, no? Vull dir, Ansu Fati, no? Jo crec que el vendran.
Sí, pots vendre, però segurament pensaran abans en reforçar algunes línies, no?, defensives o a la davantera, que no bueno. Potser la porteria, i gastar-te ara molts milions en un bon porter. No ho sé, eh? No sé quins són els temes que tenen sobre la taula i quines són les prioritats, però vaja, que la porta oberta a potser a Chesney renovar-lo un any més...
No, un any, seria un any com a premi i tal, clar. Sí, no...
No, dic que aquí sigui el titular, el porter titular de futur, però sí que sense saber com arribar a Ter Stegen, potser el Barça sí que es planteja un any més de renovació.
Home, seria una alternativa. Diuen que el que hi ha ara al Barça B, que és un nano que té un nom estrany, no sé si és balcànic o alguna cosa així, no em vagis dir com es diu, que apunta maneres. Diuen.
I del tema, el tema Neymar, què en penseu? És factible? És possible la seva tornada o què?
Gemma, vull dir, segunda part és un que foren buenas i aquest tio ja està molt cremat, està molt passat de voltes. Jo no.
A mi si em preguntes per Neymar, no, o sigui, amb un llacet i que es quedi on sigui, però no
sembla
no
ser que diuen que no està gaire còmode el PSG.
Bueno, no, està ha pujat pel Palmeiras.
Clar, és que ha marxat cap a...
Ha marxat, no, el Santos torna a estar. El Santos està.
Cap al Santos, cap al seu primer equip, clar.
El Santos.
Ha tornat cap allà.
Allà pot fer el
no,
que vulgui.
No, al final jo crec que Neymar s'arrepenteix.
I s'ha cremat i ha tirat mitja carrera esportiva. Ha tirat per terra mitja carrera esportiva amb indisciplines, amb tonteries, i ara, diguéssim, que se li ha passat l'arròs molt.
Sí. Sí. Setmana de Champions, abans d'acabar, eh? O sigui, setmana de Champions, on tenim aquest partit, aquest derbi madrileny, que serà demà sí. Sobre aquesta jornada entre setmana. Com el veieu? O sigui, per on passarà aquest duel, que serà molt atractiu, no?, per als espectadors. Quin creieu que arriba com més favorit? Després de les últimes jornades, tant de Lliga com de Champions, que hem vist dels dos equips.
Jo, a un partit que dono guanyador del Madrid, a dos partits dono guanyador de l'Atlètic de Madrid, per una qüestió de regularitat. És la meva opinió.
A dos partits l'Atlètic, a un al Madrid.
Sí. A dos partits l'Atlètic.
Llavors, per aquesta regla de 3, en Copa del Rei també...
En Copa del Rei, no. Amb el Barça, no.
Sí,
és diferent.
Clar.
No.
Home, i amb un resultat tan ajustat de 4-4?
No, el Barça pot guanyar allà. Pot guanyar a Madrid tranquil·lament. Tranquil·lament no, però pot guanyar. Ara, la Lliga de Madrid doncs, té una defensa bona, té un porter bo, i el Madrid està fent aigües bastant en defensa. M'entens? I, per tant, pot guanyar el Real Madrid a dos partits, que és el que està, que també és la Copa d'Europa.
Primer partit que serà el Bernabéu, segon al Wanda Metropolitano, i començarà demà a les 9.
Sí, la Copa del Rei guanyarà el Barça 1-3 allà, ja t'ho dic.
1-3, l'apunto, eh? L'apunto i a veure si l'encertes. Sí. Gemma, aquest Madrid Atlètic de Madrid, de la Champions, com està la balança? Cap a on la inclines?
Home, jo la inclino cap al Real Madrid. Tinc aquesta intuïció.
cap al Real Madrid.
Doncs, home, és la seva competició, fetitxe, sí. M'entens? Això sí, ara,
sí, sens dubte.
algun dia han de deixar de tenir la flor al cul, m'entens? Vull dir, clar, no sé, algun dia els flors penseix, m'entens? Perquè no hi ha aigua o perquè no et descuides de regar-la, m'entens? Que us en digui, ja va sent hora, ja va sent hora.
El torn del Barça serà dimecres al camp del Benfica, que ja es van trobar també a la fase de grups, sí. I a veure si el partit doncs, és tan trepidant com el que vam veure aquell dia.
No, sisplau.
Gràcies, nois.
No.
No, que si no, morim d'un infart.
Gràcies als tres, que acabeu de passar una bona tarda. Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos des de casa. Tornarem demà a partir de les 3 i 3 amb un nou Ona Maresma. Us deixem amb la proposta musical de l'Aida Espasa. Que vagi molt bé. Adeu.
Hola, sóc l'Aida Espasa, tècnica de la UME de Premià de Mar, i la meva proposta musical és Ara, de Nil Moliner, perquè em sembla que és un cant a l'autoestima i a l'amor propi, i em sembla molt necessari.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus i contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Sons a la lluna plena, sentir la terra amb el pas descalç, riure de nou de la broma de sempre, quan no l'esperis fer-te un regal. Viure l'estiu sota l'aigua clara, ballar borratxos la nostra cançó i dir-t'ho tot amb una abraçada, si alguna cosa pot dir-t'ho tot. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Desperta sota les ales del capvespre. Camina amb mi, un petit trosset del teu camí. Deixa't vèncer per la pulsió que se'ns empenya. Dins del teu pit que vol alliberar-se i crida per sortir. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. We'll be right back.
Ràdio Canet. Marca la diferència. Notícies en xarxa.